Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
Jo sóc Carles Sánchez Blasco, tot el món me diu Charlie F. Vaig néixer a València un 23 d'agost de 1979 i sóc el vocalista i cofundador de Poetas Puestos en el meu amic Teco. I bueno, tota la vida he dut una carrera solitària com a Charlie F en Lorendí i ara pues, des de fa dos anys i mig per ahí pues, hem muntat este grup de Poetas Puestos.
Molt bé, Carles, moltíssimes gràcies per haver respost la crida del nostre programa i avui te tenim en formació de luxe, no, perquè també ha vingut el teu company Teco. Anem a començar pel principi. No sé si és 2003, 2004, que tu és quan descobreixes el rap, sí. Que en certa manera podria ser un començament tardí, o no? O sigui, podries explicar un poc com ens en contacte?
Sí, jo vaig trobar-me en el rap d'una manera totalment no buscada. Jo tenia amics grafiteros en l'institut i a mi m'agradava el rock. Els meus amics de l'institut eren heavies. Jo me'n recordo anar al Vinya Rock i tal, i en aquesta època no se feia ni rap en el Vinya Rock, saps? Era tot rock, heavy, Barón Rojo, Los Suaves, Siniestro Total. I jo tenia uns amics, tio, que eren grafiteros i tal, però no escoltaven rap, tio. Escoltaven Aerosmith, Nirvana, tal. Entonces jo no vaig tindre esa explosió de hostia, en la, tota la cara de hostia, els meus amics escolten rap com mola so. No, tio, va ser de la manera més increïble possible. Jo anava a una tenda de discos, tio, alquilar discos, que era quan se devia això, que te'ls alquilaves i te'ls gravaves en casa. Ja, te baixaves el Nero i tal. Sí. Se va posar de moda, tio, i en cada esquina, en cada barri, n'hi havia una tenda d'alquiler de CDs. Pues, tio, jo sempre he sigut molt inquiet, i un dia, tio, pues, vaig veure en una estanteria que de repente posava rap espanyol. No, rap. I jo me vaig quedar loco i dic, rap? Hostia, y me vaig mirar, n'hi havia un disc de Rey Casdain de Machín, un disc de Muchos Muchachos, 57 colores, me'n recorde, uno de La Mala Rodríguez, uno que era los mejores temas de rap en español, que era como un recopilatori.
Sí, ese blanco, ¿no?
Con sí, sí. Negras. Y, tío, te uchure que va a ser, hostia, ¿y esta mierda qué será, sabes? No, no tenía ni maestro, ni a mí, ni re... Me vaig a comenzar a pillar cada día, alquilaves y a los dos días tenías que tornarlo. Pues, tío, va a ser un enganchamiento. Creo que va a ser una canción del mucho, tío, que decía con más huevos que la gallina y más huevos que la cocaína y tal. Y va a ser como una hostia de, hostia, si yo hablo así con mis colegas, yo soy, hago poesía urbana, yo ya escribía poesía, y, ¿sabes? Va a ser como un enamoramiento, pero no tenía ni amigos, ni maestres, ni referencias, tío. ¿Sabes? Yo estoy vinculado al rap de una manera esporádica, porque si yo no hubiera escrito, no me hubiera fijado en este rollo, porque no he tenido la gente que me ha enseñado y que me ha dado en volante. Yo va a ser porque yo escribía poesía y sina dura y tal, feía le muevo canciones en casa, y eso va a ser un descubrimiento. Y ya, a ver, temps, tío, per sort, por lo típico, tío, vaig a intentar contactar a gente, el meu veí tenía una camiseta de Violadores del Verso, eran els únics en tot el pati que les agradava el rap, van montar un grup, després jo vaig conèixer a Jacobo va presentar a Pepo a 24 quilates, i ja, a l'any ja estava ficat hasta les tranques, gravant-me la meva primera maqueta, i en una crew és com un col·lectiu de raperos que ja tenien el seu nom. El Jacobo i 24 quilates ja havien tret les seues maquetetes en València, ja feien els seus bolos, entonces, tio, va ser tot molt de pressa, i mira lo que te dic, vaig començar a rapejar en 23 anys, que els xavals comencen en 12 o 13 anys.
Sí, sí.
Jo en 23, saps? O sea, que va ser algo, tío, esporàdic totalment, per la meva inquietud.
I clar, l'escena que tu te trobes en aquest moment no té res a veure en la d'ara, però...
No, res. València eren grups underground, els segells discogràfics estaven tots en Madrid, el moviment que estava petant estava en Saragossa i en Sevilla... València era una olvidada i així sols triomfava un grup o dos en aquesta època, en el 2003, que era el Phil Black, havien triomfat un poquet, havien eixit per tot el panorama, havien cantat en festivals i tal, i en aquest moment estava eixit Alberto Gambino, los chicos del Maíz estaven Estragué en la pegua primera maqueta, miedo de las colas en Valencia en el 2004. O sea, que te estoy diciendo que Valencia estaba muy dormida. ¿Sabes lo que te voy a decir? No como ahora. Ahora Valencia tiene una escena fuerte, ni a grupos de fusión que la han posado ahí tal, que son los que los festivales se escriben para el festival, ni a un fund de grupos que están reventando. Ahora el hockey, por ejemplo, que es para mucha gente el que va a trencarla ahora, es de Valencia. Ya no te tienes que ir a Sevilla, Andalucía o Zaragoza a estar en los mejores grupos y en los mejores festivales de España. Ahora estás así, al costado. ¿Sabes lo que te voy a decir?
Has comentado, ¿no?, la primera maqueta de los chicos. Antes sí. De eso es el subterráneo estilo de
13 pasos.
¿Eso sería pues el primer bombazo que va a tener el rap así o?
Sí, 13 pasos es el primer grupo de un récord Guinness. Es el primer grupo de rap en Valencia que va a hacer ficar 400 personas en una sala, que les van a ficar ahí en el para haberse matado de ese David. Me voy a decir siempre teco, o sea, eso va a ser banar toda Valencia. Yo nunca estaba, porque eso te estoy diciendo en el 2002 o 2001, pero que va a ser el primer gran concierto en Valencia de que la gente raperos en una sala, va a ser el 13 pasos en la pared se mataba, ¿sabes? Y después ya venían violadores, sí que te ficaban 1000 personas en el 2003-2004, pero porque eran el 3 o 4 grupos millones de España. Entonces venían a la República y estaba petada y había 1000 personas, ¿no? ¿Sabes?
Es en este contexto en el que tú comences a descubrir eso de una manera y sin un poco casual.
Sí, sí.
Y lo primer que publique, si no me equivoco, es Poesía Corrosiva. Exacte. En 2005, 2004, que es una maqueta totalmente casero.
Sí, casero, además va a tener fallos de principiant, que por ejemplo los DJs agafen frases de altres sensibles que les agraden y les claven en les bases. Pero claro, les claven al tempo. Pues yo en Poesía Corrosiva no sabía, entonces a lo mejor es una frase de la Mala Rodríguez, pero que no va en la caixa ni va a re. Entonces, un desastre, tío. Despréstame, imagina cómo podía rapechar yo, ¿sabes? La primera maqueta. Mors fallos, ahogaments, moltes frases que eran más paraules. Pero bueno, ni a dos o tres temas, ¿no? Que a veces, cuando vas a casa a mamá, me expuso en el ordenador, ¿veis? Y ni había uno que era el cirujano de las letras. Y era como si yo fuera un médico, pero comparándolo con las letras.
Sí, yo creo que esa maqueta no lo he oído, ¿eh? Pensaba sí. Que era cultura popular.
Entonces yo andaba. No.
Esa es la siguiente.
La primera, que saqué. Y claro, les bases totalmente robaes. Pero además, robaes de grupos españoles que traían los EWS discos y traían una parte en la cara B de instrumentals. Entonces, todo era. El disco que sacaba el Hace, el disco de producciones, la cara B de Doug McCrew. Me estoy algo imposible, ¿sabes? Fue una canción en la de Doug McCrew, ¿sabes? ¡Chúpala! Es ahí yo lo pechaba, ¿sabes?
Ya ves, ya ha puesto a robar roba de americanos.
Ya. Pero bueno, va a ser el primer pas, ¿sabes?
No, voy a decir es el primer pas y así estemos, ya que poca broma. De Poesía Corrosiva pasé a Poesía Urbana, que es el. Tú tenías
un programa.
Exacto, en Radio Mislata. Sí. Conta y show, porque también.
Pues mira, lo que te he dicho, el meu BGBG siempre portaba camisetas de Violadores del Verso y yo le iba a decir, tío, me estoy enganchando al rap, no sé qué, nos podemos pasar CDs, tal. Y entonces, ey, puchaba la megua a casa, pasaba en una base y es comenzaba una feria 3. Ese gritaba, etcétera, ey, el nom. Y tío, el problema es que él estaba estudiando y el rap era muy secundario para él. Y yo, te juro que desde el primer momento yo ya sabía que volía que fuera 100% la megua vida, porque de monta andaba en gente que vivía como yo, ¿sabes? Que entonces, cada de semana era una festa, un concert, yo andaba descubriendo cosas nuevas. Y tío, pero ese cosas del destino. No sé si va a ser ahí, o no sé qué, que ni había un hueco en una parrilla en Mislata, tío, el divendres, que era un buen día para hacer un programa de radio, de 8 a 10, y damunt, tenían contactes els de la radio, amb 6 de discográfics para que se enviaven els discs, o sea, ni había un tío que feia un programa de rap de música catalana, una altre de música popera, tal, y els tíos, entonces me van proposar, y digo, hostia, si encima voy a recibir aquí 4 o 5 discos cada semana, gratis y tal, sí. Y lo primer que van fer dels primers programes en España, en València, a part del d'MC Alberto, que portaven a grups underground, que estaven totalment aïllats i tirats de la mà de Déu, es portaven al programa i feien 20 minuts d'entrevista i també, a part dels grups famosos, perquè era soles en espanyol el programa, posaven soles en espanyol, posaven grups underground de València, o sea, maquetes No solo es el disco. Combinaban una maqueta, una canción de 13 pasos, o una canción de Paco de Mente en Blanco, o una canción de Alberto Gambino, con una canción de Tote Kim, de SFDK. De fe, la melodía es una canción mítica y el título del programa de Tote Kim y Sota, que es poesía urbana. Solo se trata de poesía urbana. Así es como saben.
Digamos alguno de estos grups que ha sigut tu, al millor, que, bueno, pot ser no qui no els ha descobert, però gent que en aquest moment no era nadie i que ara...
Que jo els haig donat una mà quan no els coneixia molta gent.
O que hagin passat per el programa.
Sí, ah però en aquesta època dius.
Sí, sí, sí.
Hòstia, tio. Ué, me costaria pensar, tio. Me costaria pensar.
Uno de estos de Cacique Criu, igual, ¿no?
Bueno, sí, jo a Cacique Criu la vaig bancar molt. La vaig durar ahí, sí, i la vaig portar. Luego, grupets d'aquesta època... que no, tio, no... Pues jo què sé, tio... ara mateix no me'n recordo. D'Espanya sí que te diria dos o tres que quan estaven començant, pues, no va més que ja, per exemple, i ell tenia 17 anys, però me vaig enamorar de la seva maqueta, de la seva manera d'escriure, i li vaig apoyar, me va fer un temetaner i tal. Santi Uve, per exemple, fa molts anys també, no el coneixia molta gent, pues jo estava fort en boa, tenia un poquet de força, pues vam fer un videoclip, i de repente el videoclip 500.000 visites. Pues jo crec que això també li va ajudar un poquet. I després també, pues, Soy Soprano, quan se van fer la col·laboració amb mi, encara no eren famosos, també es començant. Y nos caían B, pero el hombre viento venían a Valencia y tío, van a hacer Retales. Y yo creo que Retales es el primer tema que va. Ese tema y uno que van a grabar unos meses antes en el balcón de una finca en el hombre viento. Esos dos temas se van a cantar apuntar para Camus, ¿sabes? Pero bueno, igual que yo he fe, también van a en mí, ¿eh? O sea, que voy a decir que yo cuando vas a comenzar, las CQ de Jacobo 24 Quilates, me van a donar. Tío, siempre hay algo que te tiene que espentar un poquito, ¿sabes?
Crec que tenim accés a aquestes gravacions perquè Ràdio Mislata suposa que les guardarà. O sigui...
Ojalà! En el meu ordenador veí de ma mare, que el tinc ahí ple de pols, tinc coses de fa molts anys. I el meu veí, jo li puc preguntar, que jo era molt ordenadet, ¿sabes lo que te voy a decir? Entonces, jo buscaré, jo crec que algun programa, tio, per collons tenim que tindre-lo gravat, tio, ¿sabes? Però en aquesta època no existien els podcasts, tio. Era directe.
Claro.
Lo que sí que emitien online. Online sí que se podia escoltar, me sona. Saps? Però podcast i tot això res.
I diguem, a banda d'este parèntesis radiofònic i de divulgació, tu continues la teva trajectòria. Quin creus que fos el teu primer bombazo? O quin és el moment en què tu dius, vale, aquí estamos?
Vale, pues després de fer moltes maquetes en València, d'anar a tots els concerts de que se feien així, de portar-me a grups a cantar així a València també, y estar siempre en el cercle de underground, en todos los bolos que ni había, siempre ni había un bolo en Valencia, Charlie F estaba por ahí. O ya siga montando, ya siga echando, ya siga apoyando. O sea, yo me vas a convertir en una referencia a nivel underground. Ya rapechaba mejor, ya la maqueta ya tenía alguna maqueta más de calidad y de repente ya se me estaba escoltando, ni había páginas para descargar el treballs. Y se me estaba escoltant molt en HH Groups, que era una pàgina de descàrrega de maquetes. Me vas posar primer en el top, vas traure dos discos, se va posar primer en el top. Canciones de amor y droga, primero en el top. Inéditos y colabos, que era com un resumen meu de 10 cançons, en el top. Entonces la gent corre la voz. Hostia, hay un chaval en València que está sacando maquetas muy guapas, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces el moment va a ser quan van traure Todos los ojos lloran mierda, que la gente en España ya esperaba que me sacara ese trabajo. Entonces creamos un poquito de hype, me vas a hacer la colabo en Teco del Día de tu Boda, vas a hacerme la colabo en Soy Soprano, ¿sabes lo que te voy a decir? La de Retale, y bueno, el tema de Nada que temer, con el hombre viento, y tío, esa maqueta va a ser 8 temes, pero va a reventar en España, más de 100.000 descarregues, y a partir de ahí, tío, pues ya va a misil fuera. Antes cantaba en Castelló, Alacán, Valencia, en esa maqueta no sé si van a hacer... 25-30 bolos, me van a cridar de toda España, tío, para cantar, ¿sabes?
Así anem a hacer un paréntesis porque hay varias anécdotas por ahí. Una es que el Charlie F, además de ser Charlie F, una de las pasiones que encara me pregunto en esta entrevista es el fútbol. Y tú puedes decir que en la tu época de Gol Gran vas a inmortalizar un cantic que encara se va a estallar.
Sí, una canción de Calamaro, que por cierto, ahora estoy en beef en Calamaro. Ahora tengo un beef en Calamaro porque está criticando al rapero si se le dan el K para el de Vox y de la tauromaquia y bueno, hasta me es un baque la Mariela Parit. Pero voy a dirte que cuando anaban con el gran, el dicho, el dilluns, nos reunían toda la colla de valencianistes en el bar Anacleto y pues preparaban tifos, pensaban cómo ha sido la animación este cap de semana, preparaban viaje. Yo tenía...
¿Cómo era, cántico?
7 años o 18 años. La canción de Pablo, la canción era de Calamaro, la de Te quiero... O Valencia, yo te quiero, equipo bronco y copero, te quiero. O Valencia, yo te quiero, equipo bronco y copero, te quiero, campeón. O sea, es mía, se ha quedado un lunes. El Chema lo sabe, toda la gente del lugar lo sabe.
Sí, qué bueno, tío.
La saqué yo.
Sí, sí, y en cara se
canta. Y en cara se canta. El problema es que la canta, pero bueno, en fin.
La canten unos y
ya. Sí, exacto.
Para todo el público. Vale, bueno, això és un dels parèntesis. Un altre dels parèntesis és que conforme anem avançant i ja has començat a dir alguna de la gent que t'ha acompanyat tota la vida, claro, la nómina de gent que en la qual has compartit vida és brutal, no? Per exemple, crec que era 2017 el disco que traus, que és quan està la col·labo de Pancho, ahí explicant tot el que feia per venir Maclet, clar, això és part de la teva vida també.
Jo he sigut molt sociable i la veritat és que he fet amics on he anat, on he aparcat, on he dut el avió. I jo estic en esta cultura i en esta vida un poquet pa això, pa fer relacions. I bueno, els anys de venir Maclet, ja tots els món els coneix, no els hem amagat mai, van fer una penya ahí en venir Maclet, molts anys d'estudiant, de treballar, mos juntaven ahí en els montaditos. Pancho i jo mos van fer molt amics. Encara recordo el primer concert que va fer en Honduras, que n'hi havia 40-50 persones, i jo li vaig dir, tu i jo acabarem sent molt amics, i bueno, vam fer uña i carn. Després ell me va presentar a una gent meravellosa, que són els meus amics de Benny Maclet, que tenim una colla que mos diuen solo també mola, no? I pues, anem als concerts junts, som molt d'esquerres, de col·lectiu, anem molt a terra, molta política, saps? I també el Cañita sempre està fent obres socials, ahí en el Cecil Horta, i pues va presentar una penya que ara podria considerar que són dels meus millors amics, tio. Una colla que ara conec quasi 12 o 13 anys, tio. I bueno, a Pancho 15 o 16, ¿sabes? Des del 2005-2006. I, tio, estic molt content d'aquells anys, del moviment que van crear, a Miquel Ramos també, bueno, tota penya, saps? I que dure, tio, saps? Tenim un equip de futbol, nano. Creï Steam. Juguem els dimecres, tio, què me dius?
Ah, juguem en el camp.
En el veteró. Estem ahí, 6 de 6. Dos partits guanyats este any. No comença bé.
A tope. Clar, quan has dit lo de Pancho 40 persones, això era l'època de Sofizo. O sea,
Sofizo.
L'autèntica prehistòria.
Sofizo, imagina.
Està
molt ben preparat,
Home, és que també són anys, el meu.
Hòstia.
I ja que tenim a Teco, clar, tu també coneixes d'aquesta època, no? La primera col·labo que feu junts, si no m'equivoque, és 2009?
No, va ser el 2007.
Sí, 2007 en un recopilatori d'Espanya que es deia Flameado de Flow.
No, o sigui, jo el Carles el vaig conèixer el 2006, perquè el vaig conèixer a la batalla de Gallos, a Barcelona, que va venir acompanyant el Lleion.
Ah, sí, parèntesi, sí, tu ets qui organitza la primera batalla de Gallos a...
Bueno, aquí vaig ser participant i vaig estar a les finals espanyoles els dos primers anys de la batalla de Gallos, i llavors vaig treure vaig conèixer el Carles allà i res, vam fer amistat de seguida i em va dir escúchate mi maqueta, tal, no sé què. Vaig arribar a casa i vaig veure la portada amb la seva cara vestida
sí,
fallera.
Jo anava de matxaca i seria.
I això és el de l'any 2006, que vagis tu de fallera.
Sí, i després vaig treure la meva primera maqueta, que va ser a principis de 2007, i vaig de col·laboracions, va ser una de les col·laboracions de la maqueta, i des d'aquell moment doncs, hem continuat fent cosetes de tant en quant, i ara amb poetes postos.
I diguem, la primera col·labo és de Carles a un disc teu i després tu li ho tornes a Bang en la cançó aquella de El pez que se...
El pez que se mor de la cola crec que va sortir a un recopilatori també.
Sí, Flameado de Flow.
Sí, el Flameado de Flow aquest. I després ja va ser, em sembla que el dia de tu boda ja, crec.
Correcte, que el dia de tu boda això ja és una cosa que cal analitzar, sí. Perquè de fet el dia de tu boda és el germen de los poetas puestos, és a dir, ahir sí, hi ha un vot, sí, el dia de tu boda per entendre's, no sé, l'any 2012, ho peteu absolutament, ja me contaràs com naix ixa cançó, ho peteu en un milió de visites, crec que és.
Sí, sí, bueno, i de fet a Spotify té un milió i mig, em sembla. Sí, doncs va ser un bombazo i la veritat que va sorgir
bastant pim-pam, perquè no teníem la instrumental fins al dia anterior, que vam anar a l'estudi a... El Zulis era, ¿verdad, Carles?
El Zulis, sí, de Buets Chicos.
Sí, del grup de Buets Chicos, també, i ens va ensenyar el sampleig, simplement el sampleig, i vam dir, sí, sí, pa'lante. El dia següent ens va passar la instrumental i ho vam fer el mateix dia, almenys jo la lletra aquell mateix dia, i després me'n recordo que vaig tornar en bus des de l'estació de busos de València, que és super depriment, i vaig anar tot el viatge escoltant la cançó en bucle, i ja vaig veure que havíem donat amb la tecla. Vaja.
Com naix la idea de fer aquesta cançó? Com decidiu juntar-se?
A veure, jo crec... Carles no se'n recorda massa, però hi havia un poema d'ell que tenia la frase de...
Me casaré el día de tu boda, o sea, sí. Me pondré ciego el día de tu boda.
Exacte, tenia una frase que era molt semblant a la frase final de la cançó. Llavors, a partir d'aquí, ens va sortir aquesta idea i res, bueno, és que no ho vam pensar massa, ni va ser una estratègia així de... Vamos a crear un hit, va ser el moment aquell que neix a dintre, perquè el Carles també teníem un parell d'històries personals que ens remitien a això, i llavors, bueno, va sortir... Vam encertar, vaja.
Clar, era el moment que acaba de dir Carles que...
Jo crec, mira, diu Sting, quan va fer la cançó en Polis, la de na-na-na-na-na, diu que quan va treure els tres primers acords ja sabia que anava a ser un bombazo això. Pues jo crec que quan li van dir a Zulis el que volien fer, i jo tenia en el cap que tot el món tenia una xicona de jove, però que al final aquesta xicona se n'anava de ta vida. O sigui, quina gent pot dir que ha estat en la primera xica que ha estat? Molt poca gent, de cada 10, uno. Entonces, jo crec que tots hem tenit l'amor juvenil dels 16 anys, 15 anys, que després te coneix, la vida canvia...
Luego te conoce como...
I quan li van dir a Zulis lo que volien i mos va posar... Pam, 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 el sample mos van mirar... Tengo yo y van a decir esto.
Sí.
Yo sabía desde el primer momento, pero no sabía ese nivel de 1 millón en YouTube, 2 millones en el Spotify. Bueno, y gracias a ese tema, el día de tu boda 2, entre la repega del seco, que te casi 300.000 visitas ya.
Bueno, y que ha quedado como un clásico.
Sí.
Hip hop.
Nos escribía en The Next City en ya no estoy con esa chica. Ya no estoy con esa chica, pero viví los mismos mejores momentos con esa canción. Amor. ¿Sabes lo que te voy a decir? O sea, gente de México... Deu anys després. Deu anys després, gente de México.
Bueno, i molts MCs ara molt reconeguts que sabem que aquest tema els ha marcat. Llavors, és com un reconeixement també per nosaltres, no? De saber doncs que tenim una cançó que probablement és una de les més reconegudes del hip-hop nacional.
I que heu creat escola, en certa manera.
Exacte.
I si la cançó naix, diguem, era un poc... El preludi de Todos los ojos lloran mierda.
Hola. Sí. Era un tema de Todos los ojos lloran mierda. O sea, estaba dins de la maqueta de Todos los ojos lloran mierda.
Ara que estem en Todos los ojos lloran mierda, ixe és el primer disc en el Lorenz, si no m'equivoque, però mos hem de remontar al de la Naranja Mecànica, que és quan coneixes al Lorenz, i ahí se produce un maravilloso matrimonio.
Sí, la Naranja Mecànica fue una recopilación de Lorenz que quiso juntar a todos los grupos andreros de Valencia, ¿vale? Y nada, junto a 20 grupos, cada uno de su padre y de su madre, va a juntar a 20 grupos, y de todos los grupos, la química la va a tener en mí. O sea, va a ser un flechazo. El simpetus que yo tenía, ya había escoltar parar de mí, claro, yo conocía de que era Lorenz el productor de 13 Pasos, ¿sabes? Y, tío, va a ser un flechazo, va a ser a grabar una canción y... El seu estil combinava molt amb mi, saps? Combinava moltíssim amb mi. I al final, tio, pues mira, després de va treure el disc ixe, jo li vaig apoyar en tot. Van fer un parell de temes, dos temes, quatre temes. I, tio, al final van dir, anem a treure una maqueta xungs, tio. I ja, en l'èxit de la maqueta xung, que van fer 25-30 bolos, mos van muntar el grup. I el grup ja era Charlie F. i Lorenz D. Des del principi ja era Charlie F. i Lorenz D, saps?
Que de fet, a Charlie, a Lorenz quan l'entrevistarem, o sigui, la teua cançó crec que és la primera del disc, n'hi ha una intro, però
sí,
la següent ja és la teua.
I...
I lo millor de tot és que segurament sereu les dues persones més diferents en el món del rap.
Sí, 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 sí. Jo sóc un drogata hiperactiu que me tenia que agafar el Loren, tenia que vindre a les 12 del matí per mi. ¿Dónde está Charlie? Estava a lo millor en una casa ahí y tal. I ell és un tio de família, tranquil, quasi mai veu. ¿Sabes lo que te voy a decir? Sosegado, amb dos filles.
Era tu padre, ¿eh?
Sí, sí, ha sigut un poquet aixina, tio. Crec que per això va funcionar el grup 8 anys, eh?
8 anys que se diu Bronte. I és això, o sigui, és que el nom era Charlie F. i Loren D, era els dos. I bueno, no parlem de... Així, quin seria el disco, lo millor, que tu creus que pegó el bombazo? Con el de...
Hombre, con el Mártir ja reventamos.
Ja, el Mártir va després.
Puede Todos los ojos y la mierda. Que ya la gente estaba increíble llamándonos a todos los festivales, tal, y de repente Boa nos hace una oferta que quiere que saquemos un disco. Estamos sonando en las radios, vamos a los mejores programas de radio de España, vamos a Madrid, a Frantea, Radio España, salimos en Apunt, bueno, en Canal Nou, entonces, bueno, no, Apunt, no, en 2000, en Canal era Apunt.
Todo el país se primero en Apunt en 2000.
Tío, todo el mundo volía en ese momento. Cantemos en el Festardor, en el Festiver, dos años seguidos. Bueno, imagina't que me vaig invitar a un concert a Teco fa 4 o 5 anys, n'hi havia quasi 2.500 persones, tio, ahí en el Festardor. Tio, mos anava molt bé la història, tio. En el Màrtir ja va ser explosió. I això és 4 o 5 anys, tio, ja t'hi dic jo, que quan estàs a dalt, tot el món s'ha recordat de ti, tot el món vol saber de ti, tot el món te compartir les coses, i quan baixes un poquet, ja, tio, la penya s'oblida, tio, saps? I és aixina, tio. La música és una nòria que puja baixa, puja i baixa.
Del Màrtir, crec que recordar, crec que vas comentar que del Màrtir havia hagut alguna polèmica.
Con el Màrtir, polèmiques, bueno, el tema de la reina, un poquet.
Parlem de la reina.
El tema de la reina és una, pues, un problema d'addicció, tio, saps? Reflexat. I la gent que me seguia a mi de l'underground se pensava que jo per fitxar per un seller discogràfic anava a canviar la meva manera de tal, com que m'havia venut un poquet, no? Però, clar, van passar, tio, de vídeos que tenien 20.000 visites a vídeos que tenien mig milió de visites els dos altres anys que vam estar en Boa. Entonces, tio, la gent que entendré que si vols prosperar tens que... Entonces, quan vaig traure esa pedra d'un tio parlant de la seva addicció, la gent va dir, hòstia, este no s'ha cortat un duro, ¿sabes? O sea, entonces li vaig canviar les tornes, ¿sabes? A la polèmica. La vas tornar de tornada. Sí, sí. ¿Sabes lo que te voy a dir? Vas diferent. Pataeta i el Charlie és així.
Pataeta.
I per què finalitza la relació amb Boa?
Buf, bueno, és una història molt llarga, però érem molt... Nosaltres no sabíem de números, solo sabíem de cantar i ja està, no? I quan van firmar el contracte, tio, pues evidentment no llegis les clàusules, te la suda tot. I hi havia una clàusula per la qual nosaltres ens havíem que fer càrrec dels videoclips musicals, ¿vale? Entonces van fer tres videoclips musicals que ens van costar una llenya. Entonces, tío, cuando van a hacer contes, tío, Boa también te cobra unos pluses por la fabricación del CD, tal. Entonces, tío, hizo 50-50 que le proponen a los grupos cuando traen el primer disc en ellos. Ya no era un 50-50, porque claro, van a ver, tío, hacen contes que me van a gastar una leña en vídeos y van a pagar la parte proporcional de la fabricación de CDs. Y en cara que ellos te van a pagar cada 6 meses, cada 6 meses, cada 6 meses. I ese 50-50 se havia transformat en un 70-30, tio. Entonces ja estàvem donant-nos compte de que estàvem treballant com animals, fent 30-40 bolos a l'any, però realment, tio, el nostre producte no estava entrant en el que tenien que traure, tio, saps? Entonces me vas entrar una pataleta, ja tenia el segon disc firmat, va entrar en la cançó de Santiu, perquè tenia mig milió de visites, i de repente li vas dir jo al Debo, al Manolo Pena, voy a sacar un trabajo cortito de 5 temas o 6 para mis fans, pero no lo voy a editar por Boa, porque va a ser algo como una maqueta para que... Y se enfadó, yo me enfadé, no lo vimos claro, tío, y rescindimos, tío, y ya está, ¿sabes? Y creo que nunca me lo han... Creo que mai me lo han perdonat, porque al Sainz le iba a decir si volía entrar el tema que más fuera en Maltonic, con el band exiliar de España, me va a hacer un tema criticando todo lo que va a pasar. Y le iba a decir si el volía, porque era un tema, tío, que tragué per Boa, les contarían en México, en todo el mundo, se referían al resoe que volían encarcelar a un rapero por el cebolletes y tal. Y me van a decir que no, tío. Me van a decir que no estamos buscando eso ahora, tal, ¿sabes? Está claro que me la tenían guardada, ¿sabes? En fin. Despertó Telmón en Baltonic, pobre Baltonic, ley de expresión, no sé qué, pero tío, en el momento que te necesitaba para traer una canción, ¿sabes lo que te voy a decir?
Baltonic, tú, claro, el conocerás porque Loren era aquí también.
Sí, no, pero yo conecté antes, Temor Sainz. Yo, Baltonic y Hassel tenemos una relación de amistad. Yo soy amigo de Hassel 15 años, ha vingut a Xavalins, se quedat en ma casa, li he montat concert, li he montat recitals de poesia, i després jo he anat a Mallorca a cantar, m'ha dut Baltonic, hem fet una relació molt bonica. Ara, de fet, tenim un grup de WhatsApp que és Mallorca, que és el Baltonic, el Valle, que és el corista del Baltonic, i jo i el Loren. I, o sea, el Baltonic és amigatxo, saps? Un amic.
I com
se... I he anat a veure-lo, allí, a Brussel·les.
Com se conegueu? Bolos random en l'època hiperactiva teua que anaves a tots els bolos? O...
En Baltonic?
Sí.
Pues crec que per Hassel. Algun bolo que vas fer John Jade o algo aixina va vendre ell i després mos va durar a Mallorca i mos van quedar tot el cap de setmana a casa. O sea, i després ja, pues, WhatsApp, tio, sempre animamos, sempre apoyamos, hem fet més junts, hem fet un tema en català també junts en el CAIZ, sí, alguna vegada que he anat a Barcelona i estava per ahí, tio, pues, por lo que sempre, tio, la moguda i ja te fas amic i ja intentes veure, però claro, ara he anat a veure-lo en Hassel, antes de que Hassel entrara en el Talego, vaig anar a veure-lo i van passar ahí 4 dies allí, un festival antifascista i tal, però que, a saber, jo vull tornar a veure-lo, tio, però claro, que no tornarà, no tornarà. Otra cosa mala, ¿no?
Pero una chorrada auténtica.
Sí, sí. Una canción que le iban a encomanar Podemos, la va a escribir en 7 años, la va a rapechar en Dewitt, y de esa canción ha vingut la que ha vingut, y después ahí también, en algún concert, ha fet algún comentario típico, pues entonces tú crees que ya estaban buscando la Guardia Civil, no sé qué, pues me denuncia, va sumat, y lo que le pasa a Hassel. Hassel no entra per un solo escàrrec, sino que le han imputado 3 o 4, tío, ¿sabes? La mitad es mentira... tonterías de que va a pintar una sede del PP, farsa, ¿sabes?
Y la del Baltonic es ridículo porque la frase de la canción, tío.
Que se ha demostrado que el rey tenía putes y amantes y de todo, entonces, ¿qué me dona? También es que demostrar, tío, ¿sabes?
Tiene canciones más jodidas, que mete más caña que esa en concreto, ¿sabes? Sí, no, sí. No tiene sentido.
Parlem de Boa, o sea, el de Dioses y Monstruos, ya es autopublicado, nunca es Boa.
No, ahí ya es autoeditado.
¿Y sería el último que traes en Loren o ahí es el primer español está Loren?
No, el de Futuro Perfecto puc dir que encara les bases no són de Loren solen hi ha 2 bases, però està tot gravat en l'estudi de Loren. Entonces podria dir, com dic en el tema d'este últim que ha repassat mi trajectòria, un viatge a México i 2 discos más entre las tripas. Vam traure Dioses y Monstruos en Loren 100%, y después Futuro Perfecto, que ya era yo despegando un poquito de Loren, porque Loren ya andaba en la Tesa, ya no podía venir a Perdón a España y tal y cual, pero evidentemente, tío, la grabación está feta y la masterización está feta por Loren, entonces puedo considerarse el último disco que vas a frenar ahí. Y sí que tenía 2 bases de Loren, y las demás bases pues vas a intentar hacer un mezcladillo, ¿sabes? De productores que me agradaban de España, vas a comprar bases, vas a comprar ritmes, que no había fet mai. Eso de querías a un productor, oye, me vendes un beat, però tenia prou força per fer-ho i van pillar 3 o 4 bits comprats i bueno, s'apetia, tio, saps? Crec que és un molt bon disc Futuro Perfecto, jo quan l'escolté, i crec que és el saltet perfecte entre Dioses y Monstruos, és l'evolució que dius, no pierdes l'essència, però coño, avui una evolució d'aquí, saps?
I això va sonar molt mal, però a partir d'ahí comença a ser el declive teu.
Hòstia, que guai, tio.
Bueno, vull dir, és el que passó. Perquè de fet que los poetas puestos naix com a resaltes, sí.
Bueno, declive. A veure, n'hi ha que ser un poquet autocrític i n'hi ha que ser un poquet sincer també. El problema, tio, és que el Covid, n'hi ha grups que el van aguantar bé, però grups com jo amb 40 anys que sense material per traure, ¿sabes? I sense una força ni un segell discogràfic i sense Loren, que era el meu bastió, pues de repente, tío, la anterior vaig cantar en el Festardor y Festiver, vaig cantar en el Viña Rock, vaig anar a Mèxic a fer 4 cançons i de repente me van llevar el compte de Instagram, me van hackechar en 8.000 seguidors. Entonces era como es comenzar de cero, tío.
10.000 tenía ya.
Sí, sí. Y tío, pues sí, la verdad es que ese any de Covid va ser molt mal. Sense bolos, sense ningú que m'ha... Pues, tío, quan van tornar del Covid, pues, pràcticament, tio, pues, tot el que havia guanyat estos anys, Entonces va a ser el momento de juntarme ante Coti, o sea,
para asumir el fracaso.
Tiro de mi amigo o el tira de mí con Dios siniestro total, ¿sabes?
Lo de Mèxic, això fon, seria setembre-octubre del 19.
Sí.
I me'n recorde perquè, no sé si te'n recordes tu, que me vas veure en l'aeroport. Estava, jo me n'anava a Belgrado. Jo anava, seria en les 7 del matí o algo així.
Sí, molt pronte.
Vestit de persona, en plan, quasi en traje i tal, amb mitja queda. En la meva maleta, que lleguem de sol, i me dava, yeah, fort! I te veig a la mestre, en l'energia que té sempre, com suposa que surt de lloc, Charlie. I clar, això gira-me la ser perquè me la contares. O sigui, era un col·lega que t'havia cridat perquè tal, sí. I jo, anàveu a la ventana.
A mi, el dia de tu boda, va tindre, ja t'he dit, 1 milió de visites,
sí.
I 400.000 eren mexicans. En els comentaris, en tot, o sigui, que, perquè ahir el rap espanyol s'escolta molt. Moltíssim. Ahí va un rapero español y peta. Total, que ni había muy mexicà, entonces, y de monte este cabrón, de las batallas de galles va a hacer escola, va a ser pro bo, va a ganar algún título y tal. Y de Mèxic, ahí les tornaba bochos. Entonces, Teco, ¿cuándo vas a sacar, chingón, tal? Pues tío, resulta que ni había un rapero muy conegudo de Mèxic, que es de Lírica Inversa, pues que éramos fan nostre. Y tío, me va a contactar una vegada, Charlie, soy Lírica Inversa, esto es lo que hago, me gustaría hacerme un tema con usted, tal. Nos va a hacer el tema... a funcionar de puta madre, y tío, de repente un día me querida, tío, y me digo, tengo mano para traeros al Festival Cervantino, es un festival internacional de rap, siempre me traigo grupos de España, tal, y tío, va a manar, y de un bolo, va a conseguirme 4 bolos, en la estancia de Deudier, lo que pasa es que la semana antes me van a fotre el Instagram, entonces yo vas a intentar conectar en páginas de Mèxic, y me demanaban ese $1, tío, para hacerme la promoción, entonces, ¿sabes lo que va a hacer? Un grito desesperado SOS, va a pasar en Twitter. He comido sopas con muchos de vosotros, sabéis que nunca os pido favores, pero por favor, me ha pasado esto, me han robado me han hackeado la cuenta. Tenemos los 4 bolos, 2 son al aire libre, pero otros 2 son en sala. Si me podéis compartir, también me va a compartir toda la chen, el Natos Igual, Juan Inaca. Toda la chen se va a piadar un poco de mí y se va a morir un poco, tío, ¿sabes?
Dando penita, así siempre funciona.
Val, i ara tenim ixe moment, diguem, post-pandèmia, aquesta és un poc la nòria, no? La nòria està cap a baix.
Sí.
I com collons acabeu vosaltres dos, que òbviament vos coneixeu de tota la vida?
Que contesti el Teco, que ja...
Que contesti el Teco.
Que quedes a saber.
Doncs res, no? Vam tenir la idea de fer la segona part del dia de tu boda, que va sortir abans de la pandèmia. I bueno, ho teníem pendent de fa molt de temps, ajuntar-nos i fer un projecte junts, que sempre diem que el moment probablement hagués sigut després de fer el dia de tu boda 1, però jo en aquell moment estava amb una banda de rock, era de doble fila i no volia tornar a fer rap i no sé, no estava amb aquestes ganes que es necessiten per començar un projecte, no?
I el Charlie estava en Loren,
no? I el Charlie estava en Loren, però bueno, sí, vam parlar de fer, jo què sé, un maxi, un EP, 5 cançons o així, que crec que segurament en aquell moment hagués funcionat molt bé, però bueno, no va sortir i després doncs, vam tenir la idea de fer el dia de tu boda 2 i podíem haver ficat Charlie F i Teco, però vam... volíem fer una banda que sigués una mica mix de rock, que és el que sempre hem escoltat el Carles i jo, i de rap, que és el que ens hem dedicat la major part de la nostra vida. Llavors, bueno, va sortir aquest tema, la idea de fer un disc amb una banda, amb bateria, guitarra, baix i tot això, però clar, amb la pandèmia doncs, es va quedar així una miqueta stand-by i vam acabar agafant alguna instrumental, unes altres cançons les vam fer a casa perquè vaig passar la pandèmia amb Kiko Evia, que és el guitarrista de Poetas Puestos. I res, doncs vam treure el disc del club, que a nosaltres la veritat que ens encanta, però sí que és cert que no era el disc que teníem a la nostra ment, no? I ara hem tret l'EP de la ciutat, que també estem molt contents com ha quedat, que aquest sí que l'he produït jo, i hi ha una base també de hòstia, com se llamava, Carles? Ara se m'ha pirat. Del Lazio, perdó. I res, ara ja tenim en ment el següent LP. Mira que acabem de treure aquest, però ja el següent sí que la intenció és fer-ho amb tota una banda i fer el disc que teníem en ment des d'un principi, vaja.
El més difícil ja ho tenim, que és eixir, tio. Fer un logo, una essència... montar una banda, anar para camunt, treure un treball, dos treballs. Seré lo que seré, però el proyecto ya está en marcha, tío.
Hemos sentado las bases y ahora ens toca acabar de definir el projecte, que ja ho teníem en ment i ja sabem en quina direcció volem anar, vaja.
I llavors, hi ha diverses preguntes. La primera, tot i que ja has dibuixat un poc la resposta, rap en guitarra en principi no és allò la primera cosa que pensem, no? És aquesta combinació, més enllà de que òbviament les vostres influències poden ser més rockeres que no la majoria de gent de l'escena, en quin moment dieu això és el que volem fer i ho volem fer així?
Bueno, és que des d'un principi ho vam concebir així, de fer una banda de rock, però ell i jo rapejant. Normalment el que s'ha fet molt en Espanya és quan jo què sé, uns MCs se'm junten amb músics, es veu més que s'acaben adaptant els músics als MCs que no al contrari. Llavors volíem fer això, que era una miqueta el que ja vaig fer amb La Doble Fila en un principi. Després sí que ja em vaig tirar més a cantar i això, però el primer disc de La Doble Fila, per exemple, era la meitat de temes estaven rapejats, però era un so diferent perquè era això, jo m'adaptava als músics i no al contrari, no? I ara mateix estem a, bueno, ja hem començat a, ja tenim una cançó del que serà el pròxim LP i tal, i sí que es notarà una miqueta més el canvi encara, que jo crec que en aquest EP també es nota perquè les bases que he fet jo són totes amb guitarres i això, però ens queda aquesta passeta més de gravar, bueno, que és molt més orgànic i gravar amb una batera real, un baix real que no sigui un MIDI, que es nota molt també, i bueno, anem amb aquesta direcció.
Poetas Puestos, el nom naix precisament del dia de tu boda.
Exacte. Home, jo crec que és el nom... És un naming una mica arriscat, no? Però ens pega bastant. Sí, sí.
De fet, hi ha una frase, bueno, una frase d'algú que sospite que serà el vostre manager, que l'ha citat a una volta a Charlie, i que dia que era en plan de si la gent te coneguera de veritat sabria que eres, o sea,
peor de lo que se habla, mucho peor.
Sí, sí. Yo a veces digo a la gente, claro, es que la peña se piensa que el Charlie está loco, y cuando lo conocen, pues se dan cuenta que estaba loco de lo que hablan. Así que yo creo que nos comió el personaje hace años, Carles, a los dos también.
Però, Carles, des del teu punt de vista, o sigui, conforme ho vas viure tu, com naix el grup? O sigui, en quin moment, per exemple, li crides tu a Teco, te crida a Teco...
Sí, després d'haver passat l'oportunitat d'haver muntat un grup després del dia de tu boda, jo sempre que feia un treball, una maqueta o un disc, sempre el cridava ell i feia una col·laboració. Després vaig anar a Barcelona a cantar, com és el festival este de Barcelona?
L'Hipnòtic,
que era molt conegut i tal, me'l vaig portar i així dia ja, en vez de fer-nos un tema, m'ho van fer com dos o tres, tio, o sigui... Que ja era sí. algo més.
Luego hicimos un par de bolos.
Sí, van fer un parell de bolos junts. Les seues cançons, les meves cançons, les cançons juntes, van fer una xireta ahí per Barcelona, van fer Girona, Barcelona, tal, Tarragona, tal. Entonces ja era algo més que col·laborar i ja està. Ja notaven que estaven fent un per altre, que mantenien la manera de rapejar, que mos admiraven massa, i entonces ja, jo crec que sincerament, no... que ell va deixar Barcelona en La Doble Fila i ese projecte, els músics també se'n van anar a tres projectes, se'n van canviar de ciutat, tal, i pareixia que lo d'ell estava un poquet estancadet també, saps? Entonces ja directament van dir, jo crec que és el moment, tio, i no sé per què, sempre ho parlaven però mai ho plasmaven, però, tio, el dia tuvo a dos, que decir, tio, que sí, que és este moment, que ara, què tal?
No sé. Ah,
sí, crec que va ser perquè... jo vaig veure en la meva ment una església abandonada i vaig dir, tio, van perdre el barc del dia de tu boda 1 d'haver pujat a esa ola, haver muntat un grup i a saber on estarien ara, però el que no hem perdut és la bola del videoclip, perquè no van fer videoclip al tema, entonces encara podem fer un videoclip en uns tios que se casen tal. I tio, ho van veure i damunt és que en esa època jo estava negociant en una promotora. Que promotora no sacó el videoclip? Maldito Records.
Sí, claro.
Claro, estaba negociando yo en Maldito y va a ser todo un venga, lo sacamos por aquí y tal. Y van a decir, hostia, Maldito es conocido en Valencia, tiene fuerza, tal. Y tío, que sí, que esta vez sí, que esta vez sí. Y fue un poquito como lo de Zoro, lo de Pancho, que va a traer el vestido y el tema va a reventar. Pues nosotros va a traer el tema este y ya van bore que va a funcionar y van a decir, pues, el EP de 10 canciones, ¿sabes? Que si el tema a lo mejor no quiera funcionar. Claro que digo, o sea, era la puerta. No estamos tan mal, ¿sabes? Si este tema funciona, para Camún. Y si no funciona, porque es que este es el tema que te funciona en Efet, que te puedo decir, que es el tema en Spotify y tal, es agáfate el reprise en cara de la primera, ¿sabes lo que te voy a decir?
El primer dice que el trabajo es maldito, sí, y este sí. Ya es autoeditado, ¿no?
Sí, vam veure que al final una discogràfica no és com fa 10 anys o 15 i clar, no va haver promoció per part d'ells, no, simplement doncs, que al final és que es quedi un 50% de les cançons per no fer absolutament res.
Sí, el culo del món, tio.
Fica un tuit en un any i és la promoció que han fet. Sí. Llavors, clar, es va decebre una miqueta perquè no esperàvem això. Esperàvem una miqueta més de suport per part de la discogràfica i no va ser així, llavors, bueno, vam parlar amb ells i finalment...
Lamentablement, tinc una fama, tio, jo en la música de que... Charlie, saps el que te vull dir? Entre els cercles dels promotors de concerts i mogudes i m'ha dit Loren tota la vida que això ja no m'ho vaig a llevar, però coses que he fet en els primers anys... perquè jo som una persona molt transparent i tinc que dir-te el que no m'agrada, t'ho dic, i també perquè he donat molts bugs i he estat en moltes promotores, he estat en Marea Rock, he estat en Maldito Records, he estat en promotors que en Boa, i gent que te prometeix l'Oro i el Moro, després te deixa tal, i també en festivals, pues lo que te di, tío, pues que a lo millor... El meu corista, el Pep, un dia va agafar una botella, la tia del festival se va ratllar, tal, me van tirar del festival. Entonces, després un dia també mos anaven a contratar en Baltoni, però Baltoni va tindre que exiliar-se i després el tio del festival me dia que no me podia contratar a mi perquè és que no tenia les cançons en valencià, i li va dir, pues si tinc 8 o 9 cançons en valenciana, no. Si tu me contractes, jo m'apanyo i me faig 4 o 5 cançons en valencià, me puc apanyar, però... Entonces, dic les coses clares, soc un tio que se fica en barulls, soc un tio que... Entonces, al final, tio, quan eres aixina per la vida, te les dus tot de costat, i jo tinc esa fama, tio, o sea, te puc dir, m'ho ha dit Loren, tu saps per què no van tardar 18 anys en cantar en el Viñarro? M'ho va dir un tio fa anys, a Loren a mi, que estaven vetats. Hi havia un tio en València... que a este no lo quiero llevar. Hasta el final el de María Rock, por cojones, nos metió. Porque iba lo de Soso Faguirre y tal, y te va a Soso Faguirre y te meto a Charlie F. Y le iban a comentar, no sé si va a ser a la de Boa, en Boa os tenían, en el Viñarrock no ibais porque había un tío que os tenía crucificado. ¿Sabes? Que dice, este tío no lo voy a traer nunca aquí. ¿Sabes? Y pues mira, historias. Y si te fan la creo, tío, ¿sabes?
La mano negra.
Exacto.
La veritat, Charlie, és que estaríem anys escoltant anècdotes teues.
Uf, quantes batallites!
Pues, tiene pa avorrir, sí.
De fet, l'època de Benny McLean, diguem, l'hem passat aixina ràpidament i hi haurà moltes altres èpoques, no? Lo de poetes puestos podem dir que és autodescriptiu, no?
Sí.
Després de totes aquestes anècdotes, de totes aquestes històries que hem contat així que en un moment hem pogut traure, Charlie, quin seria la conclusió de la teua vida? O sigui, com definiries tu tot el que has fet aquests anys?
Jo crec que sóc una persona, tio, que en un moment donat va deixar la poesia per la música i ara estic tornant a tocar la guitarra i a fer poemes i estic ja altra vegada al pequeño garito i a l'essència de Charlie F, de les primeres jams que feia jo en 18 anys ahí en l'assassino i en el Besame Mucho en el Cedro. He sigut una persona que ha intentat fer amics, aportar el meu granet d'arena. Crec que i deixat pos en la cultura popular valenciana, sobretot en l'underground de València. La gent creu que sóc una persona que a lo millor tinc coses que contar i que també pues, la lírica, pues, a nivell líric, sempre la gent m'ha valorat prou. I jo estos últims anys, tio, sincerament, el que vull és divertir-me, continuar pujant a l'escenari d'una manera digna, tio, saps? No vull carastrar-me. El dia que faig un concert i n'hi ha 20 versions, me deixaré la música, tio, i disfrutar estos anys en teco, tio. I ara mateix, el que hem dit, és una ruleta que va i puja. Pues ara estem pujant, hem començat de zero, estem molt millor que fa 2 anys, saps? Ara, per lo menos, ja estem pujant poquet a poquet, i a veure el que dura, tio, saps? I això... I a veure què te diu el teco, pensa.
Sí, no, jo crec que ara estem en un moment O sigui, és il·lusionant, però frustrant a vegades, perquè el rotllo és que portem una trajectòria molt, molt llarga i sí que hem tingut alguns punts d'una miqueta més d'èxit o de que mediàticament hem sigut molt reconeguts. Llavors, clar, a vegades costa una miqueta doncs, no estar a aquest nivell, però bueno, és una carrera de fondo la música, o sigui que hem de seguir. Els dos estem molt contents perquè creiem que estem fent les millors cançons que hem fet mai, o sigui que aquest és el camí. Ja.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.